Falten 7 minuts perquè siguin 3 quarts de 10 quan saludem l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Senyor alcalde, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Avui a la tertúlia estàvem molt, molt ocupats parlant d'aquesta mesura anunciada pel govern Zapatero d'ajudes al lloguer. Què li sembla?
Doncs amb les polítiques d'habitatge hi ha una línia molt clara que és generar més la construcció de nous habitatges protegits, assequibles, amb diferents formats, i l'altra gran línia és ajudar i fomentar el lloguer. I per tant, el lloguer del parc ja existent d'habitatge. I en aquest sentit, a mi em sembla una bona mesura, s'haurà d'avaluar els efectes. I en aquest sentit, jo crec que l'ajut directe per al lloguer, a mi em sembla que està molt bé, s'ha de veure que no tingui efectes inflacionaris.
Esclar, perquè si el parc de pisos és el mateix i hi ha més diners per llogar pisos, potser els preus del lloguer podran pujar.
Sí, però és veritat que tot allò que sigui avalar recolzament públic als processos de lloguer, mirada de que oferta i demanda doncs es trobin. Tot això jo crec que és positiu, perquè mobilitza parc d'habitatge que en aquests moments està doncs no dinàmic.
Creu que hi ha molts barcelonins que es podran beneficiar d'aquest anunci?
Jo crec que en aquests moments ja hi ha barcelonins que s'estan beneficiant d'una mesura que ha estat impulsant també el govern de la Generalitat, que són també ajuts. I en aquest sentit espero que aquesta sigui una mesura que a més reforci aquesta línia. Que em sembla molt important perquè li he de dir que en 2 o 3 anys aquí hi ha hagut milers de famílies o de nuclis que han pogut accedir a través d'aquest ajut. I jo si li dic que a Barcelona durant uns anys podrem construir 12.000 habitatges, això és important i és interessant perquè això és afegir estoc nou d'habitatge, però també és molt important que puguem afegir milers de famílies que poden accedir a un habitatge assequible a través del lloguer. El lloguer és el nostre gran dèficit com a país, I és la nostra gran diferència respecte a Europa, que el percentatge de lloguer és molt més important. Per tant, tot allò que vagi encaminat a fomentar lloguer, això està bé.
Vostès construiran habitatge, una part del qual anirà destinat al lloguer, no?
Sí, en un percentatge majoritari. Nosaltres, les nostres promocions, les promocions que farem des del Consorci Metropolità de l'Habitatge i que fem amb diferents operadors, la veritat és que el percentatge ara és creixent i majoritari de lloguer. Tot i que és cert que en alguns casos també la propietat és adequat, i la veritat és que hi ha demanda també de propietat, ens va molt millor el lloguer. Lloguer no només vull dir aquell lloguer famós dels joves de 5 anys, que això és una figura molt concreta, sinó el lloguer ja per sempre, diguem.
Vostè ja fa un any, una mica més d'un any que és alcalde, molt poquet més d'un any, l'hem anat coneixent, és un home de conviccions polítiques, sempre ha explicat amb claretat la seva adhesió al PSC, per tant suposo que una idea socialdemòcrata. A la tertúlia ha sortit que des d'un punt de vista progressista és una llàstima que aquestes polítiques anunciades ahir, una miqueta de xequera, les facin, i per tant populistes, les facin governs d'esquerres.
Miri, jo crec que Carme Chacón ha assumit fa molt poc la cartera i ella no ha vingut a fer, diguem-ne, a ser irrellevant en el seu càrrec. I per tant, des del primer moment, em consta, que s'ha trobat amb el moviment cooperativista que fomenta habitatge, amb el moviment juvenil, amb els promotors, és a dir, és una ministra activa. I jo, sincerament, clar, no estic d'acord, jo crec que això no és populisme. I el que passa que sí que s'haurà d'avaluar els seus efectes. Aquesta és una mesura que ahir es va donar a conèixer i que haurem de fer el seu anàlisi. Però jo és evident que ella arriba i fa una política que em sembla adequada. Ella ha de respondre. Jo l'altre dia ho contrastava, a més, amb visions de fa uns anys d'altres ministres, d'altres governs, que davant d'augments del 15, del 16 i del 17% anual de l'habitatge, el que ens deien, voldria recordar-ho, és que, home, pujava el preu de la vivenda perquè els espanyols tenien diners per comprar-ho. I això està bé com a anàlisi, però un sempre diu, bueno, i què més hem de fer? És d'aquesta actitud passiva que jo crec que venen també aquests problemes. Per tant, avaluar i tirar endavant impuls de polítiques, a mi em sembla que és adequat. Aquesta no pot ser l'única mesura, però em sembla que és una mesura adequada que pot ajudar i serà positiva si ens ajuda.
Alcalde, aquesta setmana s'ha tancat el pacte entre el vicepresident Solves i el conseller Castells d'inversions de l'Estat a Catalunya pels pròxims 7 anys que preveu l'Estatut. Del total d'aquests 30.000 milions llargs d'euros que vindran fins al 2013, quants diners, o sobretot per quines inversions, voldria que vinguessin a Barcelona o a la seva àrea metropolitana?
Doncs miri, nosaltres tenim un gran repte, que és el doblar la capacitat de Rodalies. I per tant, que el transport públic en la mobilitat metropolitana, a Barcelona té un pes important, però en la mobilitat metropolitana el percentatge és menor. Necessitem doblar les Rodalies, augmentar molt més la seva qualitat. Jo ho defineixo resumint, necessitem un metro, la mateixa mentalitat que ens movem entre barris, doncs que sigui el mateix entre Mataró i Barcelona.
Doblar què vol dir? Doble via, doble trens o doblar la capacitat de passatgers?
És la suma de tot. Vol dir trens més grans, més trens, més freqüència. Vol dir, per tant, també, més, en alguns casos, més vies i també una xarxa que ens permet la gestió i també, per tant, més capacitat també a Barcelona de pas dels trens d'un cantó a l'altre. Per això també més infraestructura. I la suma de tot això és el que et porta a haver de doblar la capacitat. Si ara es porten uns 120 milions de viatges a l'any, doncs necessitem en uns anys poder doblar. Perquè si no, com que cada vegada ens som més, ens movem més, creixem econòmicament, ens movem per estudiar, per comprar, per treballar, doncs això ho absorbeix el cotxe o ho absorbeix un bon sistema de Rodalies. I el nostre objectiu és això. Aquest és un objectiu, però n'hi ha d'altres. És evident que el quadruplicar la capacitat de l'aeroport també forma part d'aquest esforç que ja està en curs, però els accessos, per exemple, a l'aeroport i al port, des del punt de vista viari i ferroviari, és molt important per les persones, però per les mercaderies. Nosaltres, si volem ser un pol d'activitat logística, necessitem poder treure més percentatge de mercaderies en ferrocarril. I aquesta és una gran assignatura pendent. A Europa sempre es parla de que el ferrocarril és una assignatura pendent. Necessitem que el ferrocarril, vol dir infraestructura, però també servei, guanyi molt de pes, perquè si no les carreteres se'ns col·lapsen pel cotxe o pel camió. I per Europa, per Catalunya, és vital, és important. I jo poso molt èmfasi, a més, en l'esforç de, per exemple, el tren d'alta velocitat al ferrocarril, ara a connexió amb Madrid, però sempre he dit, no? És un punt i seguit, què vull dir? Que arriba a Sants, d'acord. Però l'objectiu també és la connexió amb França. Jo hi parlava, per exemple, amb l'ambaixador francès, i nosaltres hem de fer els deures, l'Estat i Catalunya ha de fer els deures per arribar el que és la connexió Figueres-Perpinyà, perquè això ens donarà molta força els propers mesos, perquè també l'Estat francès prengui decisions del que seria doncs, Nimes, Montpellier... Sí, sí. I jo crec que si nosaltres anem... Per mi els deures fets vol dir licitar obra. Ara jo crec que anem aprenent ja això. No? Licitar vol dir que ja està tot discutit i un va a fer l'obra. Si això està fet... Jo crec que algun dia segur que aleshores ens connectarem perfectament amb França.
Sí, el que passa, no podem estar més d'acord amb vostè del que diu, el que passa és que Espanya ha fet els deures molt tard. Hauran tardat 15 impresentables anys en portar el TGV des que es va inaugurar la línia Madrid-Sevilla, portar-lo fins a Barcelona. Encara no han connectat amb França i segurament hauria estat millor pressionar els francesos començant per Portbou i no pas començant per Madrid. Però bueno, aquesta és una decisió que no li competeix a vostè. Ja ho entenc que fins i tot...
Són decisions de fa 20 anys. Jo faig una anàlisi crítica de decisions dels anys 90.
Escolti'm.
I per tant, el que li dic és que ara hi ha una molt bona oportunitat que en tot cas l'hem d'aprofitar al màxim.
De tota manera, tinc l'impressió que aquesta data del 21 de desembre, quan el TGV arribarà a Barcelona i que el vindran a inaugurar, és una miqueta com el Bienvenido Mr. Ave, no? És a dir, que després què? Vull dir, semblarà que l'Estat ja ha fet la feina.
No. Jo, miri, sí, modestament, em sembla que aquests mesos, em sembla que hem anat posant les bases, perquè justament és veritat que aconseguim quelcom important. Jo no vull minusvalorar, perquè em sembla ha costat molt que arribés a Barcelona.
El projecte... 15 anys, ja li dic.
No, però especialment els últims 3 anys. O sigui, perquè algú va pensar que, com que arribava ja malament a Lleida, havia fet els deures. I, escolti, de Lleida a Barcelona, amb condicions, és tot un projecte.
Vostè sempre se'n recorda de cascos,
Què?
Que vostè sempre se'n recorda de
cascos.
Bueno,
perquè a mi em va bé per comparar... Jo, la veritat és que em cenyeixo molt als fets. I aleshores... Jo he posat molt d'èmfasi, això del punt i seguit, jo hi poso molt d'èmfasi. I a més, dic que quan hem de resoldre els problemes greus, puntuals però molt greus, de sobre Rodalies, escolti, això, després d'aquesta gestió d'una crisi, escolti, hi ha un dia després. Jo el que he posat molt d'èmfasi és que aquest esforç haurà de ser constant, permanent i molt insistent durant, no mesos, durant anys. Perquè en els dèficits en infraestructures es compten per anys. Per tant, si un ha deixat d'invertir durant anys I això li dic als anys 90, no només al senyor Cascos.
Li englobo, va pel PSOE i va pel PP.
Li englobo tot. És a dir, per tant, en aquest sentit, jo li diria el post... un cop les Olimpiades es van desenvolupar, jo crec que va quedar de dir, bueno, això de Barcelona ja està molt arreglat. I per tant, recuperar aquest temps també ara implicarà, home, en aquest sentit, l'acord entre el ministre d'Economia i el conseller Castells, que em sembla que ha tingut un paper molt important i bueno, fonamental, doncs jo crec que ha estat molt important. Ens dona les bases per ara... Miri, ara que tenim l'acord entre xifres, ara el que li dic és que hem d'arribar a molts acords perquè això es tradueixi ja en projectes per poder començar.
Calia anar a Madrid a fer que la ministra es pogués fer una foto que posava vaselina una miqueta a la situació tibant d'infraestructures a Catalunya, senyor Hereu, senyor alcalde?
Miri, jo sempre aniré a Madrid, sempre que consideri que és important per la ciutat de Barcelona. Sempre hi aniré per defensar Barcelona. Li he de dir que d'allà no em va sortir cap fotografia, perquè justament no era aquesta, la ministra no la van veure vostès. Vam anar, jo valoro molt positivament, el que entitats d'aquí, que han fet anàlisis des de la independència, a vegades molt crítics respecte a la inversió, doncs poguessin escoltar i sobretot expressar el seu punt de vista directament a algú que ha de prendre decisions. I en aquest sentit li he de dir que, contràriament a tot el que s'ha dit, que jo al final ja un opta per no entrar en tots els debats, perquè és que si no tenim massa feina. Escolti, era dir, anirem bé si això evoluciona positivament i veiem en els fets que aquesta evolució és positiva. I no anirem bé si els fets no acompanyen. I per tant entengui aquesta aproximació. Jo crec que tota aproximació és positiva i sobretot si es basa en després anàlisis compartides de les dades, per exemple. Que sempre hi ha hagut diferències, no?, sobre les xifres. Que ens podrem posar d'acord i fer una anàlisi curós sobre allò que es pressuposta, allò que es licita, allò que s'executa, que vol dir allò que es transforma. Escolti, això és positiu. Jo repeteixo, jo quan vaig a Madrid, i a Madrid s'hi ha d'anar, perquè hi ha gent que pren decisions. S'ha d'anar a Brussel·les, s'ha d'anar al món...
Poden venir ells aquí, també,
Sí, però... I després li vam dir una altra cosa molt important. Miri, que el seu segon, número 2 del Ministeri, estigui aquí. Vol dir que algú d'Estat estigui aquí al costat dels problemes, vivint-los, compartint-los i donant la cara setmana a setmana, em sembla un bon principi, que el que jo vaig dir és... Després de la gestió d'aquestes crisis, aquesta filosofia ha de romandre de manera permanent. No. Perquè tothom li valorava positivament, de dir, miri, aquest senyor, valorem positivament, no el període anterior on això no havia passat, sinó el fet de venir i poder decidir aquí tenir poder per canviar coses.
No, si de la presència de l'administració de l'Estat a Catalunya en tenim proves, crec que l'altre dia, en una entrevista al Punt, tornava a manifestar la seva il·lusió perquè algun dia el Senat pogués estar a Barcelona, per exemple. No sé si ha arribat a demanar això a Zapatero.
No, és a dir, no en concret en aquesta institució. És a dir, sí, jo sóc dels que crec que nosaltres hauríem de tenir... És a dir, nosaltres, jo crec que en un projecte d'un estat que és plural i, per tant, jo... A diferència d'una tesi que és dir, jo no vull saber res de l'Estat, que això els he de dir, a Madrid els hi va molt bé a certa corrent de pensament, de dir, bueno, és que vostès no tenen res a veure amb nosaltres, per tant...
Perifèrics.
Per tant, perifèrics. Clar, jo, la meva tesi, que hem d'intentar, que és la tesi nostra, no és la meva tesi, és, no, jo sóc important, som capital de Catalunya, però som un dels centres importants de l'Estat. Ho dic perquè aleshores ens confrontem amb aquells que l'Estat és només un centre. I nosaltres volem un Estat amb diversos centres. En tot cas, amb dos grans centres. Un d'ells, l'àrea metropolitana de Barcelona.
Parlant de problemes, aquest estiu vam tenir l'apagada. Quines garanties ha pogut anar reunint en aquestes setmanes o en aquest mes i mig que això no tornarà a passar i que si torna a passar alguna cosa semblant, la capacitat de reacció serà molt més ràpida?
Nosaltres hem estat des dels primers 20 minuts, ens varen reunir a l'Ajuntament amb altres institucions per gestionar una crisi. I per tant, d'aquí fins al febrer, que es retornarà a la situació estrictament anterior al 23 de juliol, doncs està en un procés de tornar a la normalitat de la infraestructura. I per tant, ens asseguren ara que si alguna vegada passés alguna cosa, doncs hi ha una reacció perquè ja seria un escenari contemplat. Cosa que no era abans, una crisi d'aquest calat. Ara, després, és una altra vegada, no? Després de la gestió de crisi ve la reflexió, i jo ho he expressat. Miri, jo no vull tornar a viure una crisi com aquesta. És a dir, jo puc entendre una incidència puntual. 1.000 abonats, mitja hora en un lloc. Això pot passar. I això s'ha de minimitzar, però pot passar. El que no pot passar és 10.000 persones a Barcelona 3 dies sense electricitat. Bé, per tant, hem de fer un canvi estructural. Vol dir anar a construir la suficient malla de mitja, baixa tensió, de manera que el doble subministre, la garantia de si que per algun lloc que falla hi ha provisionament per un altre cantó.
I aquesta garantia li han donat, disculpi, senyor alcalde?
Miri, aquesta és una garantia que ens han expressat, però que ara nosaltres haurem de concretar amb un pla d'infraestructura elèctrica a Barcelona a desenvolupar. Que vol dir allò que s'estava fent al Pla Tramuntana, complementat per altres centres, i en aquests moments he de dir que s'està planificant l'electricitat, perquè hi ha un document de planificació en el qual nosaltres, de manera compartida amb el Ministeri d'Indústria i també la Generalitat, hem donat a conèixer les nostres tesis. O sigui, que considerem que hi ha d'haver alternativa de subministrament en tot.
Vostès governen ara en un bipartit, Esquerra Republicana es va descavalcar del govern municipal, han de governar i han d'aprovar el pressupost de l'any que ve i han de fer el pla d'actuació municipal, i diu que, he sentit un regidor, Carles Martí, que diu que el soci que vostès busquen és Esquerra Republicana, que difícilment ho faran amb el PP o amb Convergència i Unió.
Miri, nosaltres parlarem amb tothom. Perquè jo, miri, avui mateix quedo amb el líder de Convergència i Unió per parlar de tot. I parlarem també amb el Partit Popular. Ara, és lògic que l'ordre amb el qual nosaltres anem a treballar doncs sigui, en primer lloc, Esquerra Republicana, un partit amb el qual hem governat des de l'any 95, 8 anys amb l'actual configuració, hem compartit moltes coses. Per tant, a priori, és el partit amb el qual podem desenvolupar un programa d'actuació municipal. Li he de dir que nosaltres aquestes converses les obrim amb les altres forces.
I si Esquerra diu que no?
Doncs miri, si Esquerra diu que no, nosaltres haurem de parlar amb altres forces polítiques. El que crec és que nosaltres hi posem una disposició a parlar de molts conceptes que jo crec que ens portarà a un resultat que ens permeti aproximar posicions. Sobre els continguts, jo expreso la meva convicció de que podrem fer-ho. No perquè sí, ens ho haurem de treballar, forma part d'una aproximació que l'haurem de fer, però bueno, estem disposats a fer-ho i jo veig una determinada capacitat per parlar-ne i, per tant, arribar a acord.
Ahir el Barça va anunciar que Norman Foster s'encarregarà de la remodelació de l'estadi. Què li sembla?
Doncs em sembla que el Futbol Club Barcelona ha fet un procés que, per la metodologia, per les persones que hi han intervingut, per les comissions que s'han fet, comissió cívica, comissió tècnica, avala un procés de decisió sobre el qual li he de dir que al final s'arribava a 3 o 4 projectes que tots ells em sembla que tenien prou garantia de qualitat, de funcionalitat i de prestigi. I per tant em sembla que finalment la decisió que han pres doncs em sembla molt bé, perquè em sembla que el Camp Nou al cap de 50 anys és cert que té una càrrega simbòlica, és un dels grans centres d'atracció de la ciutat, però és veritat que quan un es mira estrictament l'edifici, home, la voluntat de donar-li empenta i bueno, més bellesa des del punt de vista estètic i més simbolisme em sembla important. Formarà part d'un projecte que em sembla que també té a veure amb la remodelació de tota aquella zona que abarca el campus universitari i també les dues grans parcel·les del Futbol Club Barcelona.
El president del Barça està esperant que vostès es posin d'acord per poder tirar endavant aquesta remodelació.
Sí, miri, ara, a partir d'ara, i jo crec que durant tot el 2008, en paral·lel hem de fer dues coses. És anar treballant el projecte del Camp Nou, és a dir, Norman Foster ara ha de fer i això li implica molts mesos de treball. En paral·lel, em sembla que hem d'obrir la discussió i el treball, clar, per anar a una decisió d'aprovació d'algun planejament urbanístic que jo sempre expreso que desitjo que tingui un bon acord social i polític. I em sembla que sobre això li he de dir, ja estem començant a treballar, perquè quan abans comencem i ens posem i ens arremenguem allò que es diu, doncs, escolti, abans podríem arribar a un bon acord.
Ara ens arremengarem nosaltres. Núria Coll, redacció, bon dia.
dia.
Sé que han arribat quantitat ingent de correus per l'alcalde, però ens hem compromès per antena a resumir amb tres preguntes aquelles més repetides o més significatives. La primera.
Per exemple, tema bici, que es repeteix molt, quan arribarà Sant Andreu, si és aplicable la normativa als punts de Diagonal, on l'únic espai lliure és el propi carril bici, perquè hi conviuen parada de bus, carril i un quiosc, i com es restituirà el respecte cap a la Guàrdia Urbana després de la posada en marxa, diuen alguns oients, d'aquesta funesta ordenança.
Alcalde.
Bicing, tenim l'objectiu primer de consolidar el que serà, vam començar amb 1.500, arribarem a 3.000 bicicletes, i per tant, en aquest mandat nosaltres estudiarem una nova ampliació del bicing per altres zones de la ciutat, jo diria en general aquella zona més plana de la ciutat, hi ha zones de la ciutat on l'ús de la bicicleta és més difícil. Miri, les ordenances, esperar que el primer dia es produeixi un miracle, això és una anàlisi superflu. I per tant, totes les ordenances, hi ha una implantació. Quan la Guàrdia Urbana està informant i comença a sancionar en un procés progressiu, doncs jo li asseguro que està reforçant el seu respecte. Quan es fa pedagogia, també s'està ajudant al compliment d'una ordenança. I per tant, en aquest sentit, jo recolzo plenament el mètode que s'està fent. Miri, a la ciutat hi ha milers de persones, hi ha milions d'accions cada dia, i per tant un pot anar sempre a trobar aquella fotografia que et desmenteix. Però jo li expreso clarament la voluntat de que tots els modes de transport a la ciutat convisquin i que nosaltres fem el procés de disciplina per ajudar en aquest procés. Nosaltres necessitem que a la ciutat de Barcelona es camini amb tranquil·litat. I aquest és un principi bàsic. I efectivament això ens implica, doncs, que nosaltres la calçada l'haurem de pacificar, que haurem de protegir millor l'espai dedicat a la bicicleta, que hem de pacificar per poder compartir tots l'espai de la calçada, que hem de fer més aparcaments per bicicleta, i per tant és com amb tot en una ciutat, és recordar els drets i els deures de tothom. I això no és anar en contra de cap mode de mobilitat, tot el contrari.
Són les 10, hem de parar un moment, senyor alcalde, si no tinc inconvenient, les dues preguntes que queden de part dels oients després del butlletí de notícies. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
Hola, bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, acaba de dir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que confia que part de les inversions pactades entre el ministre Solves i el conseller Castells serveixin per millorar les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Nosaltres tenim un gran repte, que és el doblar la capacitat de Rodalies. I per tant, que el transport públic en la mobilitat metropolitana, a Barcelona té un pes important, però en la mobilitat metropolitana el percentatge és menor. Necessitem doblar les Rodalies, augmentar molt més la seva qualitat. Jo ho defineixo resumint, necessitem un metro, la mateixa mentalitat que ens movem entre barris, doncs que sigui el mateix entre Mataró i Barcelona.
Doblar què vol dir? Doble via, doble trens o doblar la capacitat de passatgers?
És la suma de tot.
Hereu també ha defensat la mesura de foment del lloguer entre els joves que va anunciar ahir el govern espanyol, i ha dit que no és populista. L'alcalde també ha defensat la necessitat d'un pla d'infraestructures elèctriques a Barcelona.
I el conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciat que aquest any, en exercicis posteriors, es continuaran donant bonificacions als peatges catalans amb un objectiu clar, equilibrar el pes de les vies de pagament a Catalunya i a la resta de l'Estat.
Hi ha d'haver la possibilitat d'anar equilibrant progressivament el pes que el peatge té a Catalunya a la mitjana que tingui en el conjunt d'Espanya. Hi haurà més bonificacions de peatges, successivament introduïdes cada any, i rescats totals, jo no m'atreveixo a dir-ho, perquè dependrà de la política de mobilitat que acordi el govern a l'hora de construir noves infraestructures i facilitar que la gent es mogui amb un sentit intel·ligent i sostenible en els propers temps.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el conseller també ha confirmat que una comissió d'infraestructures conjunta amb l'Estat s'encarregarà de formular i accelerar les prioritats en aquesta matèria, sobretot pel que fa a carreteres, però també sense oblidar el transport ferroviari.
Les últimes hores s'han rescatat del pesquer Nuevo Pepita Aurora, que va naufragar fa dues setmanes davant de les costes de Cádiz, els cossos de dos dels pescadors que encara hi havia dins de l'embarcació. El primer s'ha trobat a 2:15 de la matinada i ja s'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense de Cádiz, i el segon l'han trobat aquest matí i l'estan traslladant al port de Barbate. Després del rescat d'aquests dos mariners, encara continuen desapareguts tres dels 16 tripulants que anaven al vaixell i que tornaven de pescar a la zona de l'Arache, al Marroc.
El número 2 del règim dels Khmer Rojos de Cambodja l'han detingut formalment per ordre del Tribunal Conjunt Cambodjai de Nacions Unides. Nong Chi, de 80 anys, se l'acusa de ser el comandant supervivent dels anomenats Camps de la Mort, on durant la dècada dels 70 es calcula que hi van morir 1.700.000 persones. Aquest tribunal especial jutja les atrocitats comeses del 75 al 79 durant la revolució comunista anomenada Enjero, que volia transformar Cambodja, un estat del sud-est asiàtic selvàtic, en un estat agrari amb la supressió de les ciutats i l'assassinat de qualsevol persona considerada intel·lectual. Actual. El règim va caure l'any 79 després que el rei Vietnam envaís el país. Tot i que el món va conèixer les seves atrocitats, els Khmer Rojos van rebre el suport dels Estats Units i d'altres nacions de l'Àsia per la seva oposició al Vietnam, enemic dels nord-americans. El líder del règim, Pol Pot, va morir l'any 98 sense passar comptes amb la justícia.
La secretària d'Estat dels Estats Units ha renyat l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica pel seu parer en la crisi nuclear de l'Iran. Condoleezza Rice, que ha tornat a dir que no descarta cap acció en referència a un possible atac contra l'Iran, ha explicat que aquesta agència no té com a missió la diplomàcia, ja que es tracta d'un òrgan tècnic i, per tant, no pot rebaixar les obligacions que els iranians tenen. Rice, que comença avui una visita al Pròxim Orient, es mostra crítica amb la gestió del Premi Nobel de la Pau, Muhammad al-Baradei, al cap de l'agència. La cap de la diplomàcia nord-americana ha explicat també a bord de l'avió que la porta a Israel que desitja organitzar una conferència internacional per avançar en la pau entre israelians i palestins. Rice es reunirà a Jerusalem amb el primer ministre Ehud Olmert i amb el líder opositor Benjamin Netanyahu, i a Ramallah amb el president palestí Mahmoud Abbas i el seu primer ministre.
La decisió d'ahir de la Reserva Federal Nord-Americana de baixar a mig punt els tipus d'interès impulsa les borses europees, que noten forts guanys en l'obertura. Aquí l'IBEX 35 es dispara i al mercat de divises l'euro puja fins a un nou màxim històric. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia. Eufòria aquest matí en els mercats. Aquí l'IBEX 35 s'enfila un 2,07% i se situa en els 14.333 punts en tots els valors en verd, tret de Sogecable. Continua el càstig dels inversors, cau un 5,75% enmig de la guerra pels drets televisius de la Lliga de Futbol Professional. Entre els guanys continua el repunt sòlid de bancs i constructores. A la resta d'europees, verd arreu, Frankfurt puja un 2%, París un 2,27% i Londres un 2,15%, amb un euro que ha batut un nou rècord en l'obertura davant el dòlar, ha arribat a l'1,3989, ara es canvia a 1,3965 unitats. A l'espera de les reserves setmanals de cru i derivats als Estats Units, el preu del barril de Brent s'encareix fins als $78.13. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona.
A les 10 del matí, 5 minuts, els esports, a l'antena de Catalunya Ràdio, amb el Jaume Buix.
El Barça debuta avui al Camp Nou a la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió. L'entrenador Fran Rijkaard demana més respecte per l'equip i reclama el suport del públic. Leo Messi torna avui a l'equip titular. Avui també fa el seu debut a la Lliga de Campions el Sevilla, que juga al camp de l'Arsenal. Jugats ahir, Madrid 2, Werder Bremen 1 i Schalke 0, València 1. Norman Foster dissenyarà la remodelació de l'estadi del Camp Nou. Les obres duraran uns 4 anys i costaran uns 300 milions d'euros. Dissabte es presentarà la maqueta del projecte elegit. La Federació Catalana de Futbol busca un altre rival per jugar un amistós el 14 d'octubre, tot i la prohibició de l'Espanyola de deixar-los jugar. El Congrés va neutralitzar ahir dues propostes de llei referides a les seleccions esportives autonòmiques, amb els vots en contra del Partit Popular i del Partit Socialista, inclosos els dels 21 diputats catalans.
Fins aquí les notícies.
Comença l'espectacle de la Champions al Camp Nou. Aquest dimecres, Barça Olympique de Lió. El Barça ha guanyat les dues vegades que ha jugat amb l'Olympique. Aconseguirà desembussar-se per aquest partit? Podran tornar a guanyar el líder de la Lliga Francesa? Acabaran aixecant la tercera Copa d'Europa aquesta temporada? La Lliga de Campions amb la transmissió d'en Puyal. Avui dimecres, a 9:15, Barça Olympique de Lió. I des d'una hora abans, per Catalunya Ràdio. Els de Rijkaard necessiten fer millor paper que la Lliga. I tot és possible. Veu el seguiment del Barça Olympique de Lió amb la transmissió d'en Puyal a partir de 8:15 del vespre a Catalunya Ràdio.
La transmissió d'en Puyal, de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'avís a Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'avís a Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Les 10 i 7 minuts, estem acabant d'entrevistar l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Ara parlàvem de bicicletes. Amb les preguntes dels oients, de tota manera, alcalde, sí que li haig de dir que una normativa que diu que no es pot anar amb una vorera inferior a 5 metres, però llavors es diu, bueno, si fa 4,80 i no van gaire de pressa, doncs tampoc no els multarem. Tot plegat és bastant elàstic. Per exemple, es pot aparcar amb un fanal, si no és de disseny, però en canvi amb una paperera no. És molt difícil tot això, eh?
Però hi ha 3 o 4 regles bàsiques que jo crec que són allò que la gent ha de tenir clar. I per tant, no... la típica imatge d'un cotxe ocupant un carril bici, això ha de quedar clar ja, de que això no era un tema menor, no és un tema marginal de la ciutat, i que per tant nosaltres anirem a perseguir i a defensar aquest espai. De la mateixa manera, la típica imatge d'un ciclista afaitant una persona gran, que li passa pel costat corrent, aquesta és la típica imatge que haurà de desaparèixer d'aquesta ciutat. I això vol dir respecte en un sentit i en un altre. I aquest és un missatge clar, i nosaltres defensarem. I l'ordenança, en aquest sentit, és clar, amb 3 o 4 idees. Després, la vida i la regulació de coses tan quotidianes, tan... doncs té la seva dificultat. Però vull que quedi clar que aquí hi ha normes i que les normes són per tothom. I que nosaltres estem per defensar les normes.
Núria Coll, més preguntes.
Doncs, per exemple, n'he englobat un de capítol de Barcelona abandonada, i així ho titulen els correus d'alguns oients. Diuen que no només... que només està net al centre, altres diuen que no, que el centre també està deixat, que hi falta llum, que no hi ha cap motiu floral. Algunes zones que diuen que estan deixades, per exemple, sota el pont de Vallcarca, allò sembla un femer, els jardins Costa i Llobera i els seus voltants, el parc del Laberint i el parc de la Rival. I un altre capítol de TGV, un oient diu, veient l'alçada final que acabarà tenint el famós calaix que es construeix a Sants amb motiu de l'arribada del TGV, no creu, alcalde, que s'ha perdut una oportunitat històrica per tornar a unir les dues bandes del barri que fa tants anys que romanen separades? I un altre que diu, pensen fer de veritat i finalment les obres del TGV per sota de la Sagrada Família?
Alcalde.
Sí, quan diem que el tren d'alta velocitat és un punt i seguit, és que el projecte és que passi l'Eixample i que després desenvolupem una gran assignatura pendent, que és Sant Andreu Sagrera, que espera també des de fa més de 15 anys el seu desenvolupament. El calaix de Sants és allò que és compatible amb que les rodalies hagin funcionat o mal funcionat durant aquest temps. Hi havia una opció que era eliminar les rodalies durant 2 o 3 anys. Aleshores s'hagués pogut fer d'una altra manera. Però des d'aquest punt de vista li he de dir que la Bordeta i Badal i Sants quedaran molt ben connectats a través d'un espai que guanyarà molta qualitat social, urbana, i per tant és un gran avenç, com ho és també en el terme municipal de l'Hospitalet. I en aquest sentit jo li he de dir que m'apunto els noms dels jardins que em diu. En general, jo crec que s'ha fet un gran esforç i li he de dir que hem anat millorant. I l'esforç que l'Ajuntament fa amb neteja és molt important. Segurament fa 2 anys i mig no li hagués pogut dir el mateix. Però ara, en termes de servei, en termes d'inversió, nosaltres hem capgirat moltes situacions. I, per tant, en aquest sentit, li he de dir que jo crec que és veritat, perquè m'ho ha dit més gent, que algunes àrees verdes, algunes zones verdes a la ciutat és un punt sobre el qual nosaltres hi haurem de posar més esforç.
I el TGV per sota la Sagrada Família, eh?
I el TGV tal com es va definir doncs, fa molts anys. I aquí ara l'important és que comencin ja les obres. Aquestes i moltes altres, perquè en aquest moment s'està fent la línia 3, la línia 5, la línia 9 en els dos trams. I volem problema. Començar la línia 2, que vol dir connectar aeroport i Eixample per sota de Montjuïc.
Demà comença a Monterrey el Fòrum Universal de les Cultures. Vostè no hi va?
Doncs hi va el primer tinent d'alcalde, perquè a mi em coincideix el dia del pregó de la Festa Major, doncs coincideix amb la inauguració. Però jo aniré a Monterrey i aniré d'aquí unes setmanes, perquè allà, a més, s'ha de decidir les ciutats que han de prosseguir aquest projecte, sobre el qual doncs, jo li he de dir que vull veure l'evolució. Però també he d'anunciar que hi ha més interès del que sembla. I, per tant, el concepte fòrum, hi ha ciutats del món que l'estan veient com una determinada oportunitat i que, per tant, és un concepte que podrà seguir.
És a dir, hi haurà un tercer Fòrum Universal de les Cultures.
Ben segur.
I finalment, doncs, si es queda per la Festa de la Mercè, òbviament, suposo que anirà a missa, a la missa a la que assisteix la Corporació Municipal. Iniciativa dic que no hi anirà.
Miri, jo respecto la consciència i els actes de tothom. Jo el que li dic és que com a Ajuntament de Barcelona nosaltres sempre hi hem anat, i jo com a alcalde hi aniré, entre altres coses per recordar l'origen d'aquesta festa i per respecte a la sensibilitat i a les creences de molts milers de ciutadans de Barcelona.
Alcalde Jordi Hereu, gràcies per haver vingut al matí de Catalunya Ràdio.